Dol a Rubí i Castellbisbal després del doble crim masclista d'ahir. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a Rubí i aquesta tarda se'n faran 5 a Castellbisbal, en solidaritat amb les dues dones assassinades ahir en un nou cas de violència masclista. Rubí, Purificació Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia. 250 persones han participat a Rubí en aquest minut de silenci de protesta per la mort de les dues dones, una d'elles veïna de la ciutat. A l'acte han estat presents familiars i amics de la víctima, diverses autoritats presidides pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i representants dels quatre cossos policials.
A tot això, el govern espanyol estudia retirar tots els reconeixements al suposat assassí, recordeu, un exalt comandant de la Policia Nacional a Catalunya, Joan Bota.
L'home es va suïcidar després del doble crim. Sentim Carlos Prieto, delegat del govern espanyol a Catalunya.
Sí, ens estan plantejant, evidentment, la retirada de les condecoracions de manera pòstuma. La seva fulla de serveis, per entendre'ns, era intachable. Jo no sé el que passa a casa endins, si no hi ha denúncies, no podem saber la psique de la persona.
Mentrestant, als Estats Units, els Obama recuperen el seu mític Yes We Can per impulsar la candidatura de Kamala Harris a la Casa Blanca. Enviada especial a la Convenció Nacional Demòcrata, a Chicago, Cèlia Cernadas.
Bon dia. Barack i Michelle, Michelle i Barack. El matrimoni Obama ha tornat a demostrar que és infal·lible en la forma i el discurs a l'hora d'electritzar l'audiència, fer-la aixecar de la cadira i oferir tant missatges inspiradors com àcides crítiques al contrari, en aquest cas, a Donald Trump. El missatge ha estat compartit. Cal recuperar el respecte i els valors que defineixen la democràcia i cal mobilitzar-se perquè aquestes eleccions no seran fàcils.
I a Madrid, reunió del Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes per tal de coordinar la prevenció davant la verola del mico.
Davant el clima general de calma, l'única nota discordant l'ha protagonitzat Isabel Díaz Ayuso.
Madrid, Paula Brujats.
Sí, el govern d'Ayuso que demana al Ministeri que imposi controls als aeroports davant el repunt de casos, però Sanitat ho descarta i insisteix que el risc de contagi de la nova variant a Espanya és baix. Per ara, les ordres de sanitat a les comunitats són 3, que reforcin la informació als que viatgen al centre d'Àfrica, que els ofereixin vacunar-se abans de viatjar i que es vacuni amb la segona dosi als col·lectius de risc.
S'intensifiquen, mentrestant, els moviments entre els sectors de Marta Rovira i d'Oriol Junqueras per aconseguir el control d'Esquerra Republicana en el pròxim congrés del partit.
Us ho explicarem els pròxims minuts, el dia que la vicepresidenta i ministra d'Hisenda del govern espanyol, Maria Jesús Montero, defensa el finançament singular per Catalunya, acordat entre PSC i Esquerra, a la vegada que nega que es pugui parlar de concert econòmic.
No supone ningún agravio con el resto del territorio, como no lo supone que exista para Canarias o que exista para Baleares.
Les biblioteques públiques es consoliden com a refugis climàtics. Les dades de visitants durant l'estiu així ho avalen. Biblioteca de la Sagrada Família a Barcelona, Sara Canyete.
En el que portem d'agost, més de 17.000 persones han passat per aquesta biblioteca. Són estudiants, molts d'ells opositors, famílies amb nens petits i jubilats que busquen passar una estona tranquil·la entre llibres, diaris, contes i jocs i, sobretot, refugiar-se de la calor.
I al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de l'inici de la verema al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Tarragona, Jordi Barranca.
Sí, una verema marcada per la sequera. De fet, al Priorat, uns pocs cellers, els que s'ho poden permetre, ja estan portant aigua amb camió cisterna. A la Déu, Montsant, se'ls estan morint ceps i en el cas de la Terra Alta preveuen tenir la pitjor campanya des del 2012.
Quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribarà l'actualitat esportiva. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia.
Tota la setmana que estem pendents del mercat i les sortides al Barça, avui sembla que n'hi ha una que, si no és oficial, li falta poc.
Un brot a punt d'acabar-se, no? Gundogan, que se'n va del Barça, que torna al City sense traspassos pel mig, però almenys el Barça s'estalvia molts diners de fitxa i avançarà en la inscripció de Dani Olmo. Falta la oficialitat. Mentrestant, segueix la negociació Barça-Bedis per enviar Vitor Roque cedit. El Girona ha presentat oficialment el davanter macedoni Miopski i a la Copa Amèrica de vela, l'actualitat més absoluta ens porta l'equip suís a l'Ingui, que ha treballat a contrarrellotge per poder refer el pal de 25 metres que ahir se'ls va trencar al mar. Demà a les dues tenen cursa la primera de la regata preliminar.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Òscar, bon dia a tothom. Bé, doncs, a aquesta hora, si sortiu a la carretera, us trobareu 1,5 km de cua a la P7 a Vilafranca del Penedès, direcció cap al sud, per un accident avariat que dificulta la circulació en aquesta zona. Ha passat fa molt pocs minuts. I, a més, localitzem aturades curtes que tenen a veure amb les obres que s'hi fan. I això passa a la C14 a Bassella, a l'Alt Urgell, a la Nacional 260 a Soriguera, al Pallars Sobirà, o a la Ronda Dalt de Barcelona, a Vallcarca, sentit Besòs.
Doncs això pel que fa a la mobilitat. A veure el temps.
A la tienda bitxí.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res. Nosaltres ens movem per tu. Bitxí Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia.
Que esteu jugant amb el termòstat i cada dia un grau més?
Molt, un grau més, de vegades un grau menys, però ara per ara sense posar-ho, diríem, a ple rendiment com podria ser les temperatures que varen tenir a principis de mes. Amb això, tenim clar que ara per ara no arribarem ni als 40 graus que hem tingut aquest mes. És a dir, no ens hem d'amoïnar per això.
Molt bé, perfecte. Però de moment sí que bonança i calor, no?
Sí. Bonança total arreu del país, tot i que han aparegut alguns núvols al Pirineu Occidental, oriental, volíem dir, cap a l'interior de les comarques de Girona. De tots aquests núvols, com a molt, podrà desprendre's alguna goteta cap al sud del Ripollès, nord d'Osona i cap a l'Alt Berguedà. Poca cosa. El termòstat, doncs, continua aturat avui al voltant dels 35 graus. Ahir vàrem arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Avui calculem sobre els 35 a les Terres de l'Ebre o al Pla de Lleida. El canvi una miqueta més consistent el tindrem una miqueta demà. No pas al matí, que continuarà plenament assolellat amb alguns núvols cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre de bon matí. No faran la guitza aquells que s'acostin a la platja, però sí els que facin muntanya durant la tarda de demà, perquè demà s'esperen ja ruixats localment intensos que neixin cap al sector del Pirineu Oriental, és a dir, entre el Ripollès i la Garrotxa, i aquests ruixes intensos avançaran durant la tarda cap a la Conca de Tremp, cap al Solsonès i cap a Osona. Atenció, com dèiem, perquè aquests ruixats de demà a la tarda sí que seran intensos. Pel que fa a la temperatura demà, potser un pelet més alta que avui, però encara es mantindrem en l'ordre normal d'aquestes dates a l'entorn dels 35 graus. Les més altes, lògicament, cap a Ponent i possiblement també cap al Pla de Bages.
Gràcies, Néstor. Bon dia.
Gràcies.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Amb aquests aplaudiments a Rubí, aquest migdia ha acabat el minut de silenci per l'assassinat de dues dones ahir en aquest municipi i a Castellbisbal. L'autor dels crims és un exalt comandament de la policia espanyola que es va suïcidar també ahir. S'havia jubilat fa un any i mig i avui ha tingut una relació sentimental amb totes dues víctimes. A l'acte de Rubí hi ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha admès que calen més esforços per lluitar contra la violència masclista. Més de 200 ciutadans han volgut expressar ràbia pels assassinats i suport als familiars de les dues dones assassinades. Unitat mòbil a Rubí, José Antonio Rodríguez, Purificació Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia. Ràbia i consternació a Rubí per la mort de la Pilar, treballadora de l'Ajuntament i parella actual del presumpte agressor, l'excomissari de la Policia Nacional, Juan Fortuny de Pedro. Al minut de silenci per la seva mort han assistit prop de 250 persones, la família i amics de la víctima, molts ciutadans i diverses autoritats, encapçalades pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha condemnat els fets i ha assegurat que actuaran amb màxima contundència contra la violència masclista.
El govern estem i estarem compromesos amb la defensa de les dones i actuarem amb la màxima contundència i amb tots els recursos disponibles. Hem de fer tots més, no? I també des de la societat hem de fer tots més denunciant aquells que neguen la violència masclista i fent tot el que calgui per garantir la llibertat i la igualtat de les dones.
A l'acte també hi eren l'alcaldessa accidental de Rubí, Marta Oliva, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, i representants dels quatre cossos policials. A Rubí, recordem-ho, s'han decretat 3 dies de dol, com també a Castellbisbal, municipi on vivia l'altra víctima, l'exparella de l'excomissari, i on també aquesta tarda es farà un acte de record.
Doncs arran d'aquest doble crim, el govern espanyol està estudiant retirar totes les condecoracions que havia rebut el presumpte assassí. Això sí, es faria un cop els Mossos d'Esquadra donin per tancada la investigació dels fets. Així ho ha assegurat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que ha afegit que l'alt comandament, jubilat ara fa un any, tenia una carrera de 44 anys a la policia amb servei immaculat.
Sí, ens estan plantejant, evidentment, la retirada de les condecoracions de manera pòstuma. La seva fulla de serveis, per entendre'ns, era intachable. Jo no sé el que passa a casa endins, si no hi ha denúncies. No podem saber la psique de la persona si no mostra cap tipus de... I sí que no sóc un especialista, no els he pogut respondre. Prefereixo esperar a la investigació policial de cos de Mossos d'Esquadra.
Més coses. Barack i Michelle Obama s'han bolcat aquesta matinada en la campanya per la presidència dels Estats Units de la candidata demòcrata Kamala Harris, que s'enfrontarà, recordeu, a Donald Trump al novembre. En discursos a la convenció del partit a Chicago, la parella Obama ha reivindicat Harris com l'exemple de l'esperança, però han instat els membres del seu partit a posar-se a la feina. Enviada especial a Chicago, Cèlia Cernadas, bon dia.
Bon dia. Primer Michelle Obama, després Barack Obama. Abraçada a l'escenari, somriure còmplice entre un matrimoni que conserva intacte el seu carisma, glamour i capacitat de mobilització.
Alguna cosa meravellosament màgica és en l'aire. Ho notem aquí dins, en aquest recinte, però s'està estenent arreu d'aquest país que tant estimem. És una sensació familiar que ha estat enterrada durant massa temps. Vosaltres sabeu de què parlo. És el poder contagiós de l'esperança.
It's the contagious power of hope.
L'estrella era Barack Obama, però la seva dona Michelle, com sentíem, ja havia electritzat l'audiència minuts abans, també amb les seves crítiques iròniques a Donald Trump i les seves crides a tothom perquè es mobilitzi. Do something, feu alguna cosa, els ha demanat. Al seu torn, el 44è president dels Estats Units, entre sorneguer i filosòfic, ha defensat que, tot i que la dinàmica política pugui fer pensar una altra cosa, els Estats Units conserven la seva essència, un país unit en la diversitat i tolerant, que es preocupa pels altres i vol ser inclusiu. I per això ha fet també una crida per deixar enrere el trumpisme i el seu líder.
No necessitem 4 anys més de fanfarroneria, de balbuceig i de caos. Aquesta pel·lícula ja l'hem vista i ja sabem que les seqüeles acostumen a ser pitjors.
El Partit Demòcrata ha necessitat d'embranzida i atenció després d'uns mesos convulsos i tenyits de pessimisme, està posant a l'escenari tot l'armament pesant. Dilluns Hillary Clinton, dimarts els Obama i avui serà el torn d'un altre expresident, Bill Clinton.
Mentrestant, les negociacions per la treva a Gaza continuen encallades. La permanència de l'exèrcit israelià a la franja és el principal escull. Hamas reclama la retirada total de l'exèrcit hebreu, però Israel insisteix a mantenir el control militar en una part de la franja. Mentrestant, el cap de la diplomàcia nord-americana, Anthony Blinken, adverteix a les parts que el temps s'acaba, Mireia Sala.
El secretari d'Estat nord-americà va acabar ahir el novè viatge a la regió des que va començar la guerra a Gaza i abans de tornar cap a Washington ha assegurat que els Estats Units no acceptaran una ocupació a llarg termini de Gaza per part d'Israel i recorda que cal aconseguir un alto el foc el més aviat possible.
Tots estem d'acord en la urgència del moment perquè, com he dit, cada dia que passa, més bona gent que no s'ho mereix pot patir més coses dolentes.
Sobre el terreny, Israel ha matat un dirigent de Fatah, el partit del president palestí Mahmoud Abbas, en un atac al sud del Líban. És el primer cop que l'exèrcit hebreu té com a objectiu un membre de Fatah en els 10 mesos que fa que hi ha atacs transfronterers. A les últimes hores, Hezbollah i Israel han intercanviat bombardejos contra bases militars a banda i banda de la frontera.
I per la seva banda, el Parlament d'Ucraïna ha donat llum verda a l'ingrés d'aquest país al Tribunal Penal Internacional, una de les condicions fixades per la Unió Europea i que ha hagut de superar moltes traves pel rebuig obert dels militars. El govern de Kiev celebra la decisió mentre continua una incursió en territori rus, la més important des de la Segona Guerra Mundial, Eva Pineda.
La majoria de diputats de la Rada han aprovat el projecte de llei que preveu ratificar el Tractat de Roma i que, si no hi ha sorpreses, convertirà Ucraïna en el 125è membre del TPI, un tribunal creat per jutjar els crims de guerra, de lesa humanitat i de genocidi. Kiev vol poder castigar Rússia per les atrocitats, presumptes atrocitats, comeses al seu territori, però alhora també ha invocat l'article 124 del tractat que preveu una exempció de 7 anys per evitar que ciutadans dels nous països membres siguin perseguits. Pel que fa a la incursió ucraïnesa, avui hem sabut que Txetxènia ha enviat un destacament de militars a la regió russa de Kursk per contraatacar l'enemic. N'ha informat el líder txetxè Ramzan Kadyrov, el mateix Vladimir Putin.
Hem enviat més de 47.000 combatents a la zona nord-est, inclosos uns 19.000 voluntaris. Hem format una reserva de desenes de milers de soldats entrenats d'acord amb els vostres requisits. Esperant l'ordre de marxar.
L'exèrcit ucraïnès ha llançat avui una ofensiva de drons sobre Moscou i també una ofensiva de míssils sobre la ciutat russa de Rostov, que no haurien fet víctimes perquè els han interceptat abans de que impactessin a terra. Tot i això, l'alcalde de la capital russa l'ha qualificat del pitjor atac amb drons a la història de la ciutat.
És un quart de tres de la tarda. A aquesta hora continuen reunits el Ministeri de Sanitat i les comunitats per revisar el protocol davant la nova variant de la verola del mico. La Comunitat de Madrid, amb Isabel Díaz Ayuso al capdavant, reclama controls als aeroports, però el govern espanyol ho descarta perquè el risc de contagi aquí és baix i no s'ha detectat cap cas de la nova variant. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què és el que s'està tractant en aquesta reunió i quina és la pauta que marca el Ministeri? Què recomana a les comunitats autònomes?
Doncs, per una banda, tranquil·litat. Avui la ministra Mònica García ha tornat a fer una crida a la calma.
Transmitir tranquil·litat i estar preparados, obviamente, para cualquier escenario.
I, per altra banda, ha marcat dues prioritats. La primera, que les comunitats informin i vacunin els que viatgen a països centreafricans, sobretot al Congo, on hi ha l'epicentre de la nova variant. I la segona prioritat, que les comunitats reforcin la vacunació a les persones que tenen conductes sexuals de risc i els professionals sanitaris, perquè s'ha comprovat que molts no porten la segona dosi de la vacuna. Però el Ministeri descarta la vacunació massiva i tampoc pretén fer controls als aeroports, com reclama el govern d'Ayuso.
Vamos a hacer todas las medidas que sean necesarias, incluidas, como no, actualizar los protocolos. Ahora bien, hay que también seguir las recomendaciones europeas, ¿no? Que ahora mismo pues no recomiendan ni restricciones de viajes, ni control en fronteras. Pedirles a, en este caso, al Partido Popular que contenga un poquito sus alarmas innecesarias.
Ho demanava des de Ràdio Nacional d'Espanya, on ha parlat abans de la reunió que encara continua el Ministeri amb els directors de Salut Pública de les comunitats. Catalunya està d'acord a reforçar la prevenció als viatgers i d'altres comunitats, com Galícia o el País Valencià, aposten per instal·lar més punts de vacunació.
Passa un minut d'un quart de tres de la tarda, fem una pausa i de seguida seguim parlant del govern espanyol, perquè una de les seves ministres ha parlat de la del finançament de Catalunya i la resta de comunitats autònomes.
Catalunya migdia.
L'estiu és un bon moment per...
llegir, fer excursions, conèixer gent interessant, enamorar-se, cantar, anar de festival i, sobretot, d'escoltar la ràdio.
La tarda d'estiu, de 4 a 7 de la tarda, a Catalunya Ràdio, amb Marta Montaner.
Què, et sembla un bon estiu?
Em sembla un bon estiu.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Catalunya migdia.
Passant 3 minuts d'un quart. El govern espanyol defensa el finançament singular per Catalunya que han pactat el PSC i Esquerra Republicana, però nega que es tracti d'un concert econòmic a la basca. La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, assegura que aquest finançament singular no és un greuge per ningú i obre la porta a estendre'l a la resta de comunitats autònomes.
Que ni és un concert econòmic ni és una reforma al uso del sistema de financiación. És una fórmula que permite profundizar en el autogobierno que Catalunya aspira.
Dèiem que és un pacte entre el PSC i Esquerra Republicana. Ens fixem en aquest segon partit perquè Oriol Junqueras explicarà la setmana que ve quins plans té si torna a liderar Esquerra a partir del 30 de novembre. L'expresident dels Republicans aspira a recuperar la presidència del partit i ha previst una demostració de força a la seva ciutat, a Sant Vicenç dels Horts, el dia 30 d'agost, per tal de sacsejar la campanya. Albert Prat, bon dia.
Què tal, Òscar? Bon dia.
Junqueras reclama que s'avanci la votació del 30 de novembre i que es faci ja el mes que ve.
Sí, Junqueras ha convocat un gran acte per divendres de la setmana que ve per mirar de rellançar la seva candidatura. L'expresident fa mesos que recorre Catalunya per guanyar suports entre les bases i el 30 d'agost, la setmana que ve, ha previst un míting a la seva ciutat rodejat de jovent per desgranar el programa, el full de ruta, en definitiva, del mandat si torna a guanyar el Congrés Nacional. A hores d'ara està previst que la nova direcció es voti el 30 de novembre, però veurem què acaba passant perquè l'entorn de Junqueras, de l'expresident, pressiona perquè aquesta data s'avanci. Amb els estatuts del partit partit a la mà, les fonts consultades insisteixen que el Congrés s'ha de celebrar 3 mesos després de la dimissió del president, de Junqueras, i, per tant, això cau el 30 de, el 10 de setembre.
Doncs veurem fins on arriba aquesta petició de l'entorn de Junqueras, però a hores d'ara, l'entorn de Marta Rovira i de Pere Aragonès està centrat en articular una candidatura alternativa a la de Junqueras. S'han intensificat els moviments, però de moment encara no han anunciat qui serà el seu cap de cartell i el temps els juga en contra.
Sí, si no hi ha canvis, els militants, com dèiem, votaran el 30 de novembre, però d'aquí menys de 2 mesos, tothom que vulgui presentar-se ja ho ha de comunicar oficialment. Ara mateix, qui s'enfrontarà a Junqueras és la principal incògnita. En els últims dies s'han reprès les converses per articular aquesta llista diferent. Durant l'estiu, una vintena de càrrecs que poc o molt no han sortit escaldats d'aquesta darrera etapa s'han anat reunint. Rovira, Aragonès, però també Marta Vilalta ja han dit que s'aparten, i en aquestes converses hi participen, per exemple, l'exvicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, o l'actual portaveu del partit, Raquel Sans. També hi ha quadres territorials i alcaldes destacats, tots amb la intenció, asseguren diverses fonts, de construir una candidatura amb cares noves, coral i amb un pes important de dirigents municipals. De moment no ha acabat de quallar cap nom per capitanejar aquesta llista, però són conscients que quan més esperin, més avantatge tindrà Junqueras. De fet, hi ha veus dins aquest sector que aposten directament per arribar a un pacte amb Junqueras per evitar un xoc de trens al Congrés Nacional, tot i que de moment aquest acord no s'intueix.
Passant 6 minuts d'un quart. Parlem ara de la Copa Amèrica i del dispositiu policial que es desplegarà durant aquests 2 mesos a Barcelona. Avui s'ha presentat l'operatiu de la Guàrdia Civil, que seran els principals encarregats de la seguretat dels espais marítims on se celebren les regates i els entrenaments, Cristian Roldán.
La Guàrdia Civil destinarà més de 250 efectius al dispositiu de la Copa Amèrica, un desplegament que també comptarà amb 6 embarcacions, entre les quals la nau Rio Riaza, un patruller d'alçada que serà la seu de control i coordinació de les operacions marítimes. En aquesta embarcació, a més de la Guàrdia Civil, s'ubicaran també representants de l'organització, dels Mossos i de la resta de serveis d'emergències. A banda de les operacions marítimes, el cos també s'encarregarà de les actuacions subaquàtiques i aèries vinculades a les regates i als entrenaments. Ho explica el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto.
Controlarem la part subaquàtica de la regata, la part marítima i també la part aèria. En el grup Pegaso, que és el grup de drons, i evidentment doncs, a través d'un helicòpter que podrà portar doncs, aquest grup d'operacions especials, operacions diguem delicades, que és el GAR.
A banda del grup d'acció ràpida, el GAR, que es destina normalment a actuacions de primer nivell, també hi haurà agents especialistes en la desactivació d'explosius, submarinistes i el GRS, una unitat especialitzada en emergències. En aquest dispositiu, amb motiu de la celebració de la Copa Amèrica, a banda de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, també hi prendran part la Guàrdia Urbana, la Policia Portuària i els Mossos. De fet, la Policia Catalana serà l'encarregada de coordinar les actuacions de tots els cossos de seguretat.
Doncs aquesta Copa Amèrica de vela, a Barcelona, omplirà sobretot els hotels de primera línia de mar i els de luxe. El gremi d'hotels, però, no espera reserves massives al conjunt d'establiments de la ciutat, Joan Garcia.
Hotels com l'Ars, el Vela, el Sofitel o el Duquesa de Cardona, amb vistes al camp de regates, són els que pujaran més significativament els preus per rebre clients amb alta capacitat de despesa. Pel primer cap de setmana d'octubre, quan comenci la regata final, hi ha habitacions dobles amb vista al mar que s'encareixen més de 100 euros respecte al preu d'ara mateix i s'ofereixen entre 500 i 700 euros la nit per rebre un determinat perfil de client, que explica Manel Casals, director general del Gremi d'Hotels.
És un client que té una alta capacitat de despesa, que estem notant que busca els hotels de luxe, i per tant és un client que es preveu que deixarà més diners a la ciutat que el que deixarà un altre client que no vingués per la Copa Amèrica.
I un punt i a part són les suites. Les de l'hotel Ars, també amb vista al mar, per aquestes suites en demanen a partir dels 1.000 euros la nit. L'esdeveniment també repercutirà als apartaments, sobretot de la Barceloneta, o Poblenou i Diagonal Mar. Molts ja estan ocupats coincidint amb les dates de les regates. Aquest fenomen l'ha criticat la portaveu de la plataforma No a la Copa Amèrica, Irma Samayó, al matí de Catalunya Ràdio.
Són bastant qüestionables tots els beneficis. Probablement no són per recuperar els diners i les inversions de les arques públiques, sinó que aniran a parar a les butxaques de l'entorn privat, sobretot del sector hoteler i de restauració, no? També perquè no es té en compte la pressió que hi ha a l'entorn de l'habitatge.
Per procedències, els visitants seran sobretot dels països de les embarcacions participants, i els francesos, italians, britànics i suïssos són els que ho tenen més a prop.
Tres setmanes després de la forta pedregada que va caure Sant Pere de Torelló i que va destrossar centenars de cotxes, un miler d'habitatges i diversos equipaments, l'alcalde del municipi, Jordi Fàbrega, assegura que estan desbordats i lamenta la lentitud amb què estan actuant les asseguradores, Laia Ortega.
En només mitja hora, la pedregada del 2 d'agost va causar greus danys. L'Ajuntament calcula que reparar-los costarà uns 50 milions d'euros, per això demanarà la declaració de zona catastròfica. De moment, s'han tramitat més de 600 llicències d'obres express, però l'alcalde del municipi critica la manca d'agilitat de les asseguradores i que a l'agost tot es paralitzi.
No totes són iguals, no es poden tirar dins el mateix paquet, algunes responen amb serialitat, però altres que no responen no només amb serialitat, sinó que donen unes indemnitzacions per poder donar resposta a aquesta situació inferiors al cost real que té la gent a l'hora de refer la teulada.
On els peritatges ja estan pràcticament acabats és a la plana de Lleida, on l'última calamarsada que va fer mal als camps de fruita va ser dimarts passat, el 13 d'agost. En total, hi ha hagut 3 episodis des de la primavera, amb 2.200 hectàrees afectades i amb la previsió de 8 milions i mig d'indemnitzacions. Lleida, Estela Bussoms.
Segons la companyia estatal d'assegurances agràries, són danys que es consideren dins dels marges habituals. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el director d'Agroseguro a Catalunya, Xavier Joana.
També el conjunt, pues és una campanya normal, els mals se situen un mal mig del 45%, i hi ha una previsió d'indemnització en aquests moments pues de 8,5 milions d'euros. Pràcticament està tot tassat, no es queda tassa la poma, i una vegada estigui la poma pues ja liquidarem les indemnitzacions.
La tempesta de pedra més important va ser la del 6 de juliol en plena recol·lecció, que va afectar més de 1.400 hectàrees. L'última va ser dimarts passat, 13 d'agost, amb mig miler d'hectàrees peritades, i la resta són d'episodis puntuals al mes d'abril. Els danys oscil·len entre el 20 i el 80% de la collita, amb puntes del 100% a Soses, al Segrià, que ha estat la comarca on es concentren la majoria de finques tocades per la calamarsa. De les 2.200 hectàrees amb danys per la pedra, gairebé la meitat són de préssec i nectarina, 700 de pera i unes 500 de poma.
I encara relacionat amb les pedregades, els desabonyegadors, els professionals especialistes en recuperar la xapa dels vehicles malmesos per les pedregades sense haver de repintar-los, tenen cada vegada més dificultats per fer la feina, perquè la mida cada cop més gran de les pedres complica molt la reparació, Montse Poblet.
La pedregada de Sant Pere de Torelló o les de la Bisbal d'Empordà i la Sénia amb pedres de fins a 10 centímetres són cada cop més habituals i estan posant a prova la feina d'aquests professionals. Aquest ofici, que a Espanya només dominen unes 500 persones, recupera la xapa dels vehicles amb una tècnica, si més no, curiosa.
Són varilles especials que copien la forma de los coches. Y cuando no podemos proceder con las varillas, hay unas ventosas, y ahí esa es la manera de extraer el bollo para afuera. Después sería como planchar con un martillo que vuelve otra vez al estado original.
Eduardo Sebastián, com els altres desabonyegadors amb qui hem parlat, ens explica que amb la mida de les pedres que han caigut, cada cop es troben amb més casos que no poden resoldre. Siscu Cliviller es dedica a l'ofici des de fa 10 anys.
És una bogeria, vull dir, el que nosaltres abans podíem reparar un cotxe en un dia i no haver de fer absolutament res al cotxe, res més que traure els bonys, ara pues, s'ha de canviar llunes, o inclús després de les peces que nosaltres hem reparat, potser alguna d'elles s'ha hagut de pintar perquè la pintura està trencada.
L'escalfament global, tant de l'atmosfera com del mar, expliquen en part l'augment de calamarsades i el fet que les pedres que cauen siguin cada cop més grosses.
Més coses. La sequera torna a marcar la barema d'enguany. La situació és tan negativa en zones com el Priorat que hi ha alguns cellers que ja recorren els camions cisterna per salvar les vinyes. A la denominació d'origen Montsant se'ls estan morint molts ceps i a la Terra Alta ja preveuen que tindran la pitjor collita des del 2012. Tarragona, Jordi Barranca.
Bon dia. La zona més perjudicada per la sequera, sens dubtes, al Priorat. La falta de pluges combinada amb l'augment de les temperatures fa que preveguin una pèrdua de fins al 45% de la collita. Per això alguns cellers han optat per una solució d'emergència, els camions cisterna. Salus Álvarez és el president de la denominació d'origen qualificada Priorat.
A mesura que la comarca s'anava assecant i, per tant, a mesura que els aqüífers s'anaven buidant, evidentment que s'ha tingut que anar a buscar l'aigua a l'únic lloc que n'hi havia, que era l'Ebre. I, per tant, doncs, aquests 30 quilòmetres que tenim del Pirat fins a l'Ebre han fet que això tingui un cost molt important i que amb camions s'estigui portant aigua al Pirat per regar vinyes. Això està a l'abast d'uns determinats cellers.
A la Déu Montsant la situació és semblant i els ceps se'ls estan morint. A la Terra Alta el salva el fet de tenir rec de suport, tot i així tindran la pitjor collita dels últims 12 anys. En el cas de la Conca de Barberà, tot i la sequera, el fet de tenir més contrast de temperatures els ha ajudat.
Això pel que fa a les Terres de l'Ebre, al Priorat o a Montsant. Però també els cellers de l'Empordà han començat la verema de les varietats de raïm més primerenques. Les previsions del Consell Regulador no són tan dolentes com el Montsant o la Terra Alta, si bé apunten a una collita entre un 15 i un 20% per sota de la mitjana dels últims anys. Girona, Fèlix Martín.
Sí, els ceps de l'Empordà estan menys carregats de raïm a causa de l'estrès hídric provocat per la sequera d'aquest any i sobretot de l'any passat. Però a més, la pluja continuada de la primavera no va anar del tot bé. I l'excés d'humitat va fomentar la presència d'un fong, el mildiu, sobretot en les vinyes ecològiques que no apliquen productes químics. Pau Albó és el president de la Comissió Tècnica del Consell Regulador de la DEA Empordà.
Preveiem un descens entre el 15 i el 20%, és una cosa acceptable. Hem tingut una ressaca de sequera aquest any. Després també les pluges de maig i juny, tot i que van ser molt benvingudes perquè ens faltava aigua, van propiciar que les humitats fossin durant molts de dies bastant altes, i això, com que cada vegada més la denominació d'origen té més finques amb ecològic, hem hagut de pencar, no?, per arribar a cap amb el raïm.
Aquest migdia han fet a Colera l'acte simbòlic d'inici de la verema de la Déu Empordà amb les varietats més primerenques. Si bé el gruix de producció es farà entre setembre i octubre.
L'endemà que a Brussel·les les anuncies aranzels als cotxes elèctrics provenents de la Xina, aquest país asiàtic diu que investigarà les importacions de productes làctics procedents de la Unió Europea. El país asiàtic analitzarà si productes com ara la llet van rebre subvencions i quins danys pot provocar al sector ramader xinès. Sobre la taula també hi ha la possibilitat que tinguin aranzels les importacions europees de productes elaborats amb carn de porc. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Primer va ser la represàlia sobre el conyac francès, després el porc, que afecta més a Catalunya, i ara els lactis. La Xina està responent així als aranzels de la Unió Europea sobre els seus cotxes elèctrics i ara obre una investigació antidumping sobre diversos productes lactis que durarà almenys un any. Pequín considera que hi ha subsidis europeus que poden constituir competència deslleial en formatges, quallades, formatges blaus, llet i nates, segons ha anunciat avui el Ministeri de Comerç xinès. Amb un valor de 1.680 milions d'euros el 2023, la Unió Europea és el segon exportador de lactis a la Xina per darrere de Nova Zelanda, segons xifres de Brussel·les. Els lactis importats de la Unió Europea no són de consum general a la Xina, són més aviat un aliment preuat al qual tenen accés les classes benestants de les grans ciutats. D'aquesta manera, Pequín aconsegueix anunciar una contramesura a les tarifes de la Unió Europea sobre els elèctrics xinesos sense que la pujada de preus que provoquin els aranzels sobre la llet i el formatge europeu afectin a tothom, sinó bàsicament consumidors que probablement es poden permetre un petit sobrecost en el preu final.
I una cosa més abans de la publicitat. Tornem a Catalunya perquè les biblioteques es converteixen en els refugis climàtics estrella de les ciutats i hi augmenta el nombre de visites durant l'estiu. A les biblioteques de la Diputació de Barcelona, per exemple, el nombre d'usuaris va créixer al voltant del 20% l'estiu passat respecte a l'any 2022. I aquest estiu anem pel mateix camí. Entre els usuaris, estudiants, jubilats i famílies amb nens petits que busquen un espai tranquil i fresc. Biblioteca de la Sagrada Família, Barcelona. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Entre juliol i agost, més de 42.300 persones ja han passat per aquesta biblioteca i de mitjana al mes d'agost han tingut 800 usuaris al dia. Angelina Cabré, que és la directora de la Biblioteca Sagrada Família, explica que hi ha un canvi social en l'ús d'aquests equipaments i que els usuaris que venen durant tot l'any també se'l fan seu a l'estiu.
Sí, la gent aquí ve a fer de tot. Hi ha el qui ve a estudiar, hi ha el qui ve a llegir, hi ha el qui ve doncs a buscar informació i el qui ve a passar l'estona.
Aquest matí a la biblioteca hi trobem estudiants, jubilats i famílies que reconeixen que venen aquí perquè és un espai tranquil i on, sobretot, estan més fresquets.
Estic ajudant a fer un puzzle de 2.000 peces.
Ens agrada llegir, ens agrada jugar a jocs de taula, també fer puzzles i, bueno, també per amb la calor que està fent, estar al carrer no és molt viable i a casa per estar amb pantalles i això, doncs,
bueno. Ahorita estoy haciendo mi TFM, mi trabajo final de máster, y me encanta tener esta posibilidad.
Estás más tranquila que trabajar.
Muchísimo, y con aire acondicionado.
L'estiu passat, més de 650.000 persones van passar per les biblioteques de Barcelona entre juliol i agost. Són unes xifres que van camí de repetir-se aquest any.
Passant gairebé 5 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La història no s'atura mai, ni tan sols a l'estiu. I per això, de dilluns a divendres, emetrem l'Enguàrdia, una nova oportunitat de tornar a reviure les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda.
Una hora d'història que us captivarà.
Marc Ribas vol reivindicar la nostra cuina en una zona turística famosa.
Per això, a Joc de Cartes busquem el millor restaurant del Port Vell de Barcelona.
Tots els menús estan en anglès, veig, no?
Sí, això és molt guiri.
He començat a portar una altra gamba. Mira, mira, que estic mastegant sorra.
Joc de Cartes estiu, a la plataforma 3Cat i a TV3, aquesta nit.
Catalunya migdia. Passant 6 minuts a dos quarts, comencem la cultura parlant de videojocs. Així sona Altered Alma, l'últim videojoc de l'estudi barceloní Too Awesome, una aventura cyberpunk per una Barcelona futurista. Aquests dies es presenta a la Gamescom, la fira d'oci interactiu i de videojocs més important de tota Europa, que se celebra fins diumenge a Colònia, Alemanya, amb la presència catalana de rècord. Més de 30 empreses, Montse Mas.
Sí, per als estudis catalans com tu, Eusom, que codirigeix Alejandro Santiago, la fira és una bona oportunitat per promocionar-se i trobar socis per realitzar els seus projectes.
Per nosaltres, tenir presència en les dues àrees és molt important. La zona pública en general, on tothom pot comprar una entrada i on es poden trobar tant les últimes novetats dels generals del sector com Microsoft o Sony, no? Fins a videojocs més independents, com és el cas d'Altered Alma, que estem exhibint nosaltres a l'Índia, a l'Enabuc, sota el paraigües de Catalana.
L'Institut Català de les Empreses Culturals dona suport als estudis catalans a la fira amb dos estants. Neus Meli, que és la delegada de l'oficina de l'ISEC a Berlín.
Recolzat sobretot a l'ecosistema d'estudis indis, d'acord, que d'alguna manera són els que necessiten, no?, més recursos per part de l'administració. A poc a poc anem sembrant per intentar, doncs, visibilitzar, no?, el gran ecosistema i el gran talent que tenim a Catalunya.
A la delegació catalana a Gamescom, a Colònia, també hi ha l'Indie Dev Day, la fira del videojoc independent més gran d'Espanya, que celebrarà la pròxima edició a finals del mes que ve a la Farga de l'Hospitalet.
La Fundació Vilacases ret un homenatge a l'escultor Joan Gardi Artigas, fill del prestigiós ceramista Josep Llorenç Artigas, col·laborador de Joan Miró. Fins al novembre s'ofereix una retrospectiva a Palafrugell, al Baix Empordà. Núria Paraire.
Bon dia. Als 86 anys, Joan Gardi Artigas ha passejat per l'exposició sobre ell que es pot veure a Can Màrio, a Palafrugell, i s'ha sorprès de trobar-hi obres que feia anys que no veia.
Jo estic content d'aquesta exposició perquè hi ha molts records, hi ha obres de fa molts anys. Quan vaig començar a treballar devia tenir 17 o 18 anys. Algunes no esperava tornar-les a veure, i en canvi les he trobat, els col·leccionistes les han deixat, o sigui que ha sigut una feina que no es veu, però que és important, i estic content d'això.
La mostra vol posar en valor la seva voluntat d'explorar amb l'objectiu de trobar la forma més personal. Per això, el comissari de l'exposició, Ricard Bru, l'ha titulada La mà rebel. Gardi Artigas va treballar amb el seu pare, el reconegut ceramista Josep Llorenç Artigas, que ja col·laborava amb Miró. Això i el seu pas per París, on es va formar, van fer que des de jove visqués en un entorn molt ric en contacte amb grans artistes com Georges Braque.
I una cosa més, perquè les preses a la Garrotxa es converteix aquesta setmana en punt de trobada pels amants de la dansa d'arrel tradicional. S'hi celebra la 42a edició del festival És Dansa, on, a més de demostracions de grups, també hi haurà xerrades i cursos de formació. Aquest any se centra sobretot en les tradicions més ancestrals, amb propostes com el Carnaval d'Oruro, a Bolívia, o bé les Falles Andorranes. Les preses, Quim Rutllant.
Fins diumenge el festival acull una vintena de propostes catalanes i internacionals que posen en diàleg la dansa d'arrel amb la contemporaneïtat i la societat actual. Una mostra és l'espectacle que aquest dimarts ha presentat l'Esbar de Mollet, o bé a la programació d'avui Folkes Queer, de la companyia L'Esbor, que parla precisament de dissidències culturals. La Núria Feixas és la directora del festival.
Mirar aquesta tradició des d'avui, perquè hem com de mantenir aquesta tradició, però amb una mirada des d'avui perquè sigui divertidor o amena per des del dia d'avui, no? Des de la contemporaneïtat mirar aquesta arrel.
Però si una cosa destaca les dansa és no només veure ballar, sinó també fer ballar. D'aquesta manera es presenten tres recorreguts formatius diferents per conèixer la dansa des d'altres vessants. Aquest matí un dels formadors que hi han participat és John Maia, de la companyia Cocai Danza, que ha revolucionat la dansa tradicional a Euskal Herria.
La danza es mi lenguaje, la danza tradicional es la formación que tengo, pero persona que soy, que vivo hoy, pues ese es el lenguaje que manejo. Y
aquesta setmana, per tant, el municipi Garrotxí de les Preses viurà la 42a edició del Festival Es Dansa, amb una vintena de propostes per veure, fer ballar i viure la dansa d'arrel, tot esperant més de 12.000 persones de públic en un municipi amb poc més de 1.700 habitants.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3. Anem a la informació esportiva. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Seguim pendents de l'operació sortida a Can Barça.
Bé, el vestidor del Barça podem dir que ja perd pes. El Barça que ha obert la porta i Gundogan ha pres el camí de tornada a Manchester amb Pep Guardiola. S'ha fet esperar, però finalment Gundogan fa lloc al vestidor del Futbol Club Barcelona. L'alemany, a falta de l'oficialitat, se'n va al Manchester City, empès per la mala situació econòmica al Barça. Els anglesos no paguen traspàs, però el Barça s'estalvia diners de fitxa. I ara aviam si ja es pot inscriure Dani Olmo. Roger Arbusà, última hora.
Gundogan marxarà lliure del Barça, renuncia als 2 anys que li queden de contracte i se n'anirà amb la carta de llibertat. L'acord verbal, de moment, és total. Només falta que, a nivell formal, tot sigui oficial. Era la condició que posava el City, que el club anglès no pagués ni un euro, ja que la temporada passada, l'estiu passat, quan va arribar el Barça, també ho va fer lliure, sense que el Barça pagués cap traspàs, i és una operació que s'ha accelerat en les últimes hores. Gundogan entén la situació econòmica del Barça. Ell no volia marxar, això és important, ell es volia quedar, però s'ha trobat que el missatge del club és que necessita alleugerir massa salarial, i d'aquesta manera el Barça, o això espera el club, el Barça és optimista, podrà inscriure ara sí a Dani Olmo. És de moment la gran bomba, la gran notícia del mercat de fitxatges del Barça. Gundogan, que signarà per una temporada més una d'opcional en aquest retorn al City, on ja l'espera Pep Guardiola un any després d'haver marxat.
A tot això, Roger, també és a punt de sortir Vitor Roque.
Sí, si tot va bé, marxarà el Betis. Les negociacions estan avançant, serà una cessió i, pel que ens diuen, serà amb opció de compra. La cessió no era la fórmula que volia el Barça, perquè el Barça volia un traspàs, però el Betis només contempla la cessió. El jugador vol anar al club sevillà, el Barça cedeix i a aquesta hora els dos clubs estan negociant, hi ha predisposició, pel que ens diuen, per arribar a un acord, i tot va ben encaminat. Tot plegat després de la reunió ahir a Barcelona entre el Betis i el Barça, i fins i tot de la més que possible arribada de Vitor Roque al Betis, n'ha parlat en les últimes hores el president del club sevillà, Ángel Haro.
Estamos hablando con jugador y con club. En correlativo al jugador, estamos convencidos que le apasiona o le ilusiona el proyecto del Betis, pero lógicamente no es sencillo. Un jugador que hicieron una inversión importante en el Fútbol Club Barcelona, el Betis no va a contemplar una compra en estas magnitudes, no tiene sentido en este año, en esta temporada.
El Girona ha presentat aquest migdia el davanter de 25 anys, Bojan Miovski, un macedoni que es compromet per 4 temporades. Ha vingut de l'Aberdeen escocès, on la temporada passada va fer 26 gols en 53 partits entre la primera divisió escocesa, l'Europa League i la Conference League, Eduard Solà.
Miovski, internacional amb la selecció del seu país, Macedònia, va ser l'escollit per ser el substitut d'Arten Dobvik, el pitxitxi de la Lliga de la Primera Divisió la temporada passada, i recordem-ho, traspassat a la Roma. Entre fixos i variables, Bojan Miovski costarà uns 8 milions d'euros al Girona, i, esclar, les comparacions amb Dobvik seran inevitables.
No ha sigut una decisió dura perquè per mi és una gran oportunitat. He estat tota la vida entrenant-me per poder arribar a un equip així. El Girona té un estil de joc que s'adapta molt al meu i té un gran entrenador. És molt ambiciós, com també ho sóc jo. I en aquests 4 o 5 dies que fa que sóc aquí, al vestidor m'hi he sentit molt bé, com si fos a casa, i estic a punt per poder jugar.
Miovski podria debutar diumenge al camp de l'Atlètic de Madrid i precisament l'Atlètic de Madrid també podria fer debutar el migcampista anglès Conor Gallagher, que prové del Chelsea. El club madrileny ha fet oficial avui el seu fitxatge.
A cavall entre la primera i la segona jornada de primera divisió de futbol, força equips encara no han tancat les plantilles. És el cas dels tres catalans de primera. Ara sí que van de bo a contrarrellotge perquè la setmana que ve es tanca el mercat. Sapiguem què han fitxat els nostres equips i què necessiten encara, Eduard.
El Barça és el que menys s'ha reforçat de tots tres. De fitxatges, allò que se'n diu de fitxatges, de moment només Dani Olmo, Pau, Víctor i Marc Casado han pujat i tenen dorsal del primer equip i també han tornat Eric García i Pablo Torre després de la seva cessió al Girona. Qui més s'ha reforçat és el Girona, amb nou incorporacions a la temporada del seu debut a la Lliga de Campions. Miovski, Abel Ruiz, Creixi, Francesc, Van de Vic, Missejoy, Brian Hill, Pau López i Oriol Romeu. Per la seva part, l'Espanyol té sis cares noves en el seu retorn a primera divisió. Cardona, Tejero, Belis, Kral, Carlos Romero i Cumbulà.
I en quines posicions s'han reforçat els equips catalans?
El Barça, Olmo, és mitja punta, però pot jugar en totes les posicions d'atac. El Girona s'ha reforçat també en totes les línies. Un porter, dos defenses, tres migcampistes i tres davanters. I l'Espanyol, tres defenses, un mig i dos davanters.
I ja han debutat tots?
No encara. Olmo, de moment, no està inscrit. De moment, tampoc ho està Miovski. Tampoc van debutar el Girona Pau López, arribat aquesta setmana, ni Van de Vic ni Francesc, que van ser a la banqueta. L'Espanyol, tres dels nous van ser titulars a Valladolid i dos més van jugar la segona part, Cardona i Kral. Ara falta que debuti Cumbulà.
I quants diners s'han gastat?
El Barça ha pagat 55 milions per Olmo i 2,7 per Pau Víctor. El Girona destaquen els 12 per Creixi, els 9 per Abel Ruiz i els 8 per Miovski. En total, s'han gastat 29 milions perquè Missejoy ha arribat lliure i Brian Hill, Pau López i Oriol Romeu cedits. L'Espanyol s'ha gastat molt poc perquè han arribat 4 cedits i un lliure. Només han pagat 400.000 euros per la cessió del davanter Cardona.
I què els falta segons els entrenadors?
Doncs mira, el Barça vol un extrem de renom, però primer han de sortir jugadors. El Girona encara aspira a fer dos o tres fitxatges més. Un migcampista ofensiu i un extrem segurs. I l'Espanyol tampoc té tancada la plantilla, segons va explicar dilluns el seu entrenador Manolo González.
Intentar pues, lo que està fent la direcció esportiva, portar jugadors de nivell, del millor nivell possible per les condicions econòmiques que tenim, que és el que s'està treballant i s'està fent prou bé, penso. I a partir d'aquí pues, intentar millorar l'equip, si podem, amb dos jugadors més, amunt, depèn del que ens doni el marge salarial, perquè l'equip sigui el més competitiu possible.
El mercat de fitxatges es tanca, recordem-ho, divendres de la setmana que ve, el dia 30, a la nit.
Passen ara mateix 2 minuts de 3:15 de la tarda. Quina és la millor davantera que recordes? L'MSN, potser, no? Messi, Suárez, Neymar. Doncs a Madrid ja se n'han inventat una altra, la BMB baixa, per Bellingham, Mbappé i Vinícius. Ah, però si falta Rodrigo. El brasiler ha evidenciat la seva gelosia en un tuit que després ha esborrat Eduard.
No és la primera vegada que Rodrigo es reivindica. El mes de maig passat i poc abans de la final de la Champions havia declarat en dues entrevistes que si perdia protagonisme buscaria un altre destí. Després va haver de recollir cable quan se li van tirar al damunt i va sortir amb allò que l'havia mal interpretat i que estava molt content al Madrid. Doncs ara ja hi torna a ser. Per la raó que sigui, Bellingham, Mbappé i Vinícius són més mediàtics i malgrat el gol que va fer el brasiler Rodrigo al Mallorca la primera jornada de les poques hores va publicar el següent al seu canal de WhatsApp. S'ha parlat del trident, Bellingham, Mbappé i Vini, però hauran de sumar-hi la R de Rodrigo. El missatge l'hauria publicat l'equip de comunicació del jugador i va ser esborrat posteriorment perquè diuen que va ser malinterpretat. Bé, malinterpretat o no, deixa clar que Rodrigo no se sent prou valorat al vestidor blanc.
Gràcies, Eduard. I després de la publicitat, el món del tennis es queda amb un pam de nas veient que el número 1 mundial Jannik Sinner dona positiu per dopatge dues vegades i l'exoneren. Saps que hi ha una patinadora que pel mateix està suspesa? Compte amb la Copa Amèrica de Vela, perquè ja som al compte enrere, sobretot per l'equip suís Alinghi, que hi va trencar el pal de 25 metres, l'hauran pogut reparar. Ah, i el Barça de Futbol Sala ha fitxat el substitut de Ferrao, que també és brasiler.
Catalunya migdia. Aprofita els últims dies d'Electro 3 en el Corte Inglés amb fins a un 25% en ordinadors portàtils i smartphones.
I fins a un 30% en una selecció de televisors.
I tot amb els nostres tecnoavantatges.
Aprofita els últims dies d'Electro 3.
Recorda, fins a un 25% en ordinadors portàtils i smartphones.
I fins a un 30% en una selecció de televisors.
Només fins al dimecres 21 a la botiga web i app del Corte Inglés.
La vaixella del mig per deixar el plat ben net en 5 segons. A la venda a la botiga de TV3 i els punts habituals.
Catalunya migdia.
Al món del tennis, la notícia del moment és l'absolució de l'italià Jannik Sinner per un cas de dopatge, quan a Espanya hi ha un cas que sí que ha rebut càstig, Marc Andrés.
L'actual número 1 del món va donar dues vegades positiu durant el torneig d'Indian Wells al març d'aquest any. Sinner va donar positiu per clostebol, una substància que millora el rendiment esportiu. En el seu moment, l'italià va al·legar que el positiu va ser causat per un spray que havia fet servir el seu preparador físic per curar una ferida i que així es va contaminar. Amb aquestes explicacions, un tribunal independent ha dictaminat que Sinner no n'és culpable, però al tenista se li han retirat els 400 punts guanyats a Indian Wells i també els 320.000 euros de premi. Així i tot, d'aquest cas en destaca la comparació amb un altre esportista. Parlem de Laura Barquero, patinadora artística sobre gel. L'esportista madrilenya també va donar positiu per clostebol en el seu cas durant els Jocs Olímpics d'hivern del 2022, per tractar-se una ferida feta amb el patí. Doncs bé, Barquero va ser sancionada un any, però l'Agència Mundial Antidopatge va recórrer la sanció per ampliar-la, i en aquests moments la licitació es troba vigent. No hi ha cap mena de resolució, però Barquero, de 22 anys, continua sense poder competir. I com que el cas està obert, per recomanació dels seus advocats, cap de les parts implicades vol fer declaracions públiques.
Primo Roglic, segurament el màxim favorit per guanyar la Vuelta a Espanya de ciclisme, ja és líder. Ahir va guanyar sobre la meta del Pico Villuercas, la primera de les nou arribades de muntanya d'aquesta ronda. L'eslové del Bora va superar la meta el belga del Lotto Van Aertveld, que va aixecar la mà abans d'hora. Avui Roglic podrà gaudir del jersei vermell en una etapa plana, Eduard Solà.
La cinquena etapa d'avui és de 177 quilòmetres de recorregut entre Fuente del Maestre i Sevilla. És una etapa plana que ha començat fa una mica més d'una hora i on Primo Roglic, com deies, no haurà de tenir problema per conservar el primer lloc de la general que va aconseguir ahir després de guanyar la quarta etapa, la primera de muntanya en final a l'alt de Pico Villuercas. Roglic va aconseguir el jersei vermell en guanyar l'esprint davant Lennart Van de Velde, que va aixecar un segon al braç abans de creuar la meta. A l'etapa d'avui, dos corredors s'han escapat de seguida, Chomin Juaristi i Ivon Ruiz. Ara tenen una mica més de 5 minuts d'avantatge respecte al pilot.
Sis equips són els que competeixen a la Copa Amèrica de vela. Bé, de fet, cal distingir entre el campió vigent, l'Emirates New Zealand, i els altres cinc, que són els que volen acabar erigint-se en el vaixell desafiador que s'hi enfrontarà per la Copa de les 100 Guinees a l'octubre. Avui presentem els equips de la Copa Amèrica. Sergi Martínez.
L'Emirates New Zealand és l'equip campió. De tots, segurament l'equip que més representa tot un país. En el seu paper de defensor del títol, és també el que fa de representant de l'organització del món. Grant Dalton és el seu conseller delegat, que també fa les funcions de màxim responsable del campionat. Al davant té l'Ineos Britannia. Tècnicament és el Challenger of Record, o primer desafiador. El seu paper és el de pactar amb l'equip de Nova Zelanda qualsevol norma que calgui aplicar. Ineos, propietat de Sir Jim Ratcliffe, és sinònim de poder econòmic, com ho demostren els seus lligams amb l'equip Mercedes de Fórmula 1. En tercer lloc, la Lingui Suís també és dels que té lligams amb la Fórmula 1, en aquest cas amb l'equip Red Bull. La propietat està en mans d'un altre milionari, Ernesto Bartarelli. Van guanyar el 2007 i el 2010. Itàlia està representada pel Luna Rossa, amb la base principal a l'illa de Sardenya. El seu impulsor és Patrizio Bertelli. No han guanyat mai. Van ser finalistes a l'edició del 2021. De l'altra banda de l'Atlàntic arriba el New York American Magic. Els Estats Units han tingut diversos equips al llarg dels anys. Aquest va ser creat el 2018 per mirar de recuperar l'hegemonia que van tenir durant més de 130 anys des del segle XIX. I potser l'equip a priori més dèbil és el francès, batejat com a Orient Express. Per poder-se posar a l'alçada de la competència, utilitzen el paquet tecnològic de l'equip de Nova Zelanda.
El 2021 els equips de la Copa Amèrica de Vela podien tenir un vaixell de recanvi. En aquesta edició no. Per això la Lingui Suís ha treballat a contrarrellotge per redreçar el pal que ahir se'ls va trencar al mar. Un temps d'entrenament perdut del qual s'hi han gaudit el seu rival, Sergi.
La Lingui Suís, com la resta de participants de la 37a edició de la Copa Amèrica, seguia els seus entrenaments habituals quan el pal d'uns 25 metres es va trencar. No és poca cosa. El director general, Silvio Arrivabene, prometia sortir-se'n.
L'equip ha demostrat en el passat recent que ens n'hem sabut sortir bé. Hem remuntat el vaixell fins al port i tenim els recanvis necessaris. Tornarem més forts. Seguim concentrats en la competició.
Tot plegat va ser amb el mar encalmat i amb una brisa del sud de 12 nusos. És la segona vegada en pocs mesos que els passa. Això vist des de la competència no hauria de ser un inconvenient. Roger Fegola, enginyer de l'equip campió a l'Emirates, no tenia cap dubte que els suïssos podrien reparar. El problema és la por que tindran per si tornen a trencar.
Tenen recanvis, aleshores poden sortir, van trencar ahir, avui poden sortir una vegada amb un recanvi i aquest reparar-lo o fabricar-ne un altre molt ràpid. El que passa és que la pregunta que es faran ara és per què se'ns ha trencat i se'ns pot tornar a trencar. I aquesta és la por amb la que naveguem tots una mica, però si se t'ha trencat, doncs la tens més recent.
Frigola sí que afirma que trencar el màstil és catastròfic. Aquesta tercera regata preliminar que comença demà no dona punts, però sí que serveix perquè per primera vegada els equips competidors posin a l'aigua els seus vaixells principals, els AC-75, de 20 metres d'eslora, amb 8 tripulants i es puguin mesurar. Precisament el primer enfrontament de demà el protagonitzen la Lingui Suís i l'Orient Express francès a partir de les 2 del migdia.
La nova proposta del Mundial Femení de Motociclisme està sortint com els seus promotors volien, crear una plataforma amb què donar oportunitat a dones de tot el món de créixer cap a la professionalitat, però no tots són flors i violes, Sergi.
El nou Mundial de Motociclisme Femení arriba a l'Equador amb 6 curses disputades en 3 caps de setmana. La catalana Sara Sánchez és tercera de la general a 21 punts de la líder Maria Herrera, encara amb 150 punts en joc. El Mundial Femení està sota el comandament del director executiu del Mundial de Superbikes, el català Gregori Lavilla. Ell pensa que l'objectiu inicial de crear oportunitats està ben assolit.
Que hem fet tota la progressió que esperàvem i ha funcionat com esperàvem, no? Però tot això ho hem d'anar veient a poc a poc, perquè, bueno, com dic, és el primer any, ha començat tot molt bé, anem a veure el segon any com funcionarà i a poc a poc, a partir d'aquí, anirem prenent decisions.
50.000 seguidors en diverses xarxes socials i televisió d'arreu del món en directe com a suport. Una graella llarga i amb moltes nacionalitats, i com sol passar, les espanyoles són al capdavant. L'única taca seria l'accident inicial que va tenir la noruega Mia Rashten, que l'ha deixada fora de joc la resta de la temporada. La Villa reconeix que algunes d'aquestes pilots necessiten molta més formació i es plantegen ajudar-les.
Que una vegada que arriben al nostre campionat pues tinguin ja una formació el més completa possible, que això no vol dir sol temps en pista, no? Sinó també amb altres formacions. I això és el que estem treballant i el que hem vist que potser podríem focalitzar de fer alguna cosa més durant l'hivern.
El Mundial Femení de Motociclisme es reprèn d'aquí un mes a Itàlia al nou circuit de Cremona.
Per al seu primer equip de futbol sala, el Barça ha fitxat el brasiler Rafael Nogueira da Silva, de 32 anys. Ve de l'Inter Movistar i es fa dir fits. Ha de ser el substitut de Ferrao. Francesc Ripoll.
El nou Barça de Tino Pérez ja té la peça que li faltava. Arriba al Palau un pivot esquerrà contrastat i golejador. De 32 anys, ha jugat les últimes dues temporades a l'Anderlecht belga i a l'Inter Movistar. I després de quedar lliure, arriba sense cost al Barça i signa per les properes 3 temporades. Amb aquest fitxatge, Fitz diu que compleix un somni.
Quan empecé a jugar a futbol sala, jo mirava sempre Barcelona també com un sonho, no? I estava sempre treballant per tenir aquesta oportunitat. I avui jo tinc aquesta oportunitat i estic molt content i espero poder recompensar això.
És la tercera incorporació del Barça aquest estiu després de les arribades d'Eric Martel i Calit, a banda del tècnic Tino Pérez. L'equip començarà la pretemporada dilluns, però amb només 5 efectius del primer equip. Els nous restants estaran preparant el Mundial de Futbol Sala amb les seves seleccions, un Mundial que començarà a mitjans de setembre. Qui ja està en marxa, ho va fer dilluns, és l'Indústria Santa Coloma, amb dues cares noves, les de Leandrinho i Marc Puigbert.
I Ja més breument, el Mundial de MotoGP canvia de circuit inicial. El circuit de Buriram a Tailàndia serà la primera cita de les temporades 2025 i 26.
I en concret, el Mundial de 2025 començarà el 28 de febrer, divendres, a Buriram, amb els primers entrenaments, i tot apunta aleshores que el campionat miraria de fer parada en altres punts del sud-est asiàtic ja d'entrada. Estem parlant sempre de dates provisionals, encara que es poden donar per bones. De fet, els circuits de França, Gran Bretanya i Àustria ja han publicat les seves dates, els dos primers al maig i Àustria a l'agost. El calendari sencer amb el circuit de Catalunya s'acostuma a publicar com a molt aviat al setembre.
Demà comença la Supercopa Catalana d'handbol amb la primera semifinal masculina, la segona i les semifinals femenines es disputen divendres.
Els 8 millors equips de la temporada passada entren en competició amb l'objectiu d'assolir la gran final, que es juga dimecres, dia 28, a Esplugues del Llobregat. Demà a les 8 del vespre, Sarrià de Ter, Barça, i divendres, Molins de Rei i Franklin Granollers. Les dues semifinals femenines es disputen divendres. A les 6 de la tarda, Sant Joan d'Espí, CAC, 7, Granollers, i a 2:15 del vespre, La Roca, Gràcies, Sabadell.
També hem de dir que en tenis taula el Girbau Vic jugarà la Champions per 6è any consecutiu. La primera fase se celebra a Berlín del 6 al 8 de setembre i ja s'han venut més d'un 1.750.000 entrades per als Jocs Paralímpics de París, segons han anunciat els organitzadors. Com sempre, la feina de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Gràcies a tots i a totes. Demà més.